La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A la comarca de la Garrotxa, terra de Malapetxa, té la sort de ser una comarca tofonaire, com Osona i com altres comarques que tenim a Catalunya. Quan em trobo el meu amic Joan i el veig atabalat amb els seus gossos, sé que ha arribat el moment d'anar cap al bosc endins perquè les tòfones són madures. Això sí, amb el permís de Sant Pere, que si està content i ens regala un bon clima, aquest miceli li plau. Però de pluja, Sant Pere aquest any no ens n'ha donat gaire. És llavors quan aquesta simbiosi entre les pluges suaus i constants, les temperatures agradables i una manca de vent fan que brollin les tòfones negres, que són un bé de Déu. Un dels grans mestres de la gastronomia, el senyor Brillat Sabarenc, la va anomenar el diamant negre. La tòfona està envoltada de misteris i la gran màgia de la tòfona ens arriba ara, a l'hivern, la tuber melanosporum. Altres personatges han insistit també en les seves propietats afrodisiaques a les tòfones, mentre que la mitologia grega ja considerava a les tòfones com els testicles d'Adonis, enterrats per les fúries. I si alguna cosa m'enamora de les tòfones, és la seva olor. Cada vegada que ens arriben a les mans, el primer que fem és enflirar-les, tancar els ulls i gaudir d'aquesta olor de sotabosc, d'aquesta puresa de la terra aspra i de Malapetxa, que em fan venir els millors records d'alguns plats que he pogut assaborir amb els anys. I no és pas estrany que ens enamori la seva olor, perquè els més entesos diuen que les tòfones tenen entre els seus principis odorífics unes substàncies afins a la testosterona, una flaire semblant a la que biosintetitzen els gossos i els porcs abans del seu acoplament, un aroma que estimula a les femelles ensinistrades que fa cercar a sota terra aquests diamants comestibles. I és que les tòfones es cacen amb gossos perquè es troben, precisament, això, a sota terra. I només amb una bona qualitat olfactiva i una atenció a la fesomia del terra es poden fer troballes tofoneres. I és que la millor manera de menjar-la és crua, tallada ben fina amb unes bones amanides o amb una bona torrada i una mica de mantega o un bon raig d'oli d'oliva verge extra. També les podeu enriquir, per exemple, amb un oli o amb uns pinyons torrats. O pot ser un bon acompanyament, per exemple, d'un formatge ben cremós. O, si no, també les podeu posar i acompanyar per qualsevol rústic, guisat, confitat o, fins i tot, a uns canelons. Això sí, que fet i fotut, si teniu la sort de tenir un bon amic com el que jo tinc, podreu gaudir d'unes bones tòfones. I si no, ens haurem d'escurar les butxaques.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un dia més, un festiu més, un any més, si tot va bé, ens trobareu aquí, en aquests fogons i en aquests micròfons, els de Catalunya Ràdio, els de casa nostra, per cuinar, per gaudir i, sobretot, per defensar la pagesia de casa nostra. Perquè ja sabeu quin és el lema de la Fonda. Sense pagesia no hi ha ni cuina ni futur. Vinga, va, que avui amb en Dani Jiménez us hem preparat una fonda ben especial. I és que volem saber què ens oferirà aquest 2024 gastronòmicament parlant, és clar. Correrem la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra. Anirem des de Lleida a Osona, d'Osona a gairebé a Tarragona. I de Tarragona on? Doncs a la Vall d'Aran, perquè volem saber què es courà aquest 2024 a casa nostra des d'un punt de vista culinari. Què ens hi posem? Va, comencem amb la Gui Virgínies, que em sembla que avui ens quedem a Barcelona.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I quan sona aquesta cançó, és la cançó de l'Òscar Gómez i la Guia Virgínies de la nostra estimada cuina catalana. Òscar, bon dia, com anem?
Molt bon dia, Pep. Estem contents. Són dies de felicitat, de família i de restaurants, clar.
Perfecte. A veure, va, per on has anat avui?
Mira, avui us proposo que anem al Costat. Al Costat, home, que és un restaurant del Jordi Vilà, que és un dels grans cuiners de cuina catalana que tenim actualment. Té el restaurant Alquímia, que és la versió doncs, amb estrelles, molt sofisticada, però també té la versió de la seva cuina més assequible, més informal, igualment boníssima, que és el restaurant Al Costat, que està al costat de l'Alquímia. I és un d'aquests restaurants on si haguessis de portar algú que no coneix la cuina catalana i li volguessis presentar que amb la cuina que ens defineix més, no? Aquesta cuina de repòs, els sofregits, els temps de cocció, les picades, podries portar-lo Al Costat i jo crec que difícilment trobaries un restaurant que ens expliqui millor i amb més elegància la nostra cuina tradicional.
Home, quan hi ha algú que vol producte, agafa i diu, va, me'n vaig... O sigui, ja ho sap que l'Alquímia hi ha producte, hi ha cuina, hi ha avantguàrdia, no? I te'n vas Al Costat i dius, hi ha producte, hi ha aquella part de la tradició, però una tradició revisada, no? Com per exemple aquesta escudella carrandolla que va fer l'any passat i que aquest any ja fa una altra versió, no? De cacera, que dius, ostres, vas allà i dius, m'hi trobaré plats d'aquells d'abans, però ben fets i d'alta cuina, no?
Exacte, ell fins i tot, fixa't, defineix com una cuina de diari, però jo, a mi em sembla que és una cuina de gran festa, tot i que pugui estar feta, aquest plat amb mongeta, tendre i patata, i jo entenc aquesta forma de dir que és una cuina de diari, perquè és una cuina més senzilla i no tan sofisticada, però alhora és una cuina molt festiva. I també assequible, perquè aquesta escudella de caça que comentes, doncs fixa't, triguen 72 hores en fer aquesta escudella de caça, amb una proposta que fan dos serveis i tenen les verdures, les tubercles de tardor, la patata, el nap negre, barbes de cabra, remolatxa groga, pastanaga, de carn posen la perdiu farcida, la galta de senglar, el llom de cèrvol, botifarra negra de llerba, de llebre, perdó, pilota de faisana, vull dir que és un festival de cuina tradicional, però clar, amb aquest punt elegant que li dona aquest gran cuiner. I la mongeta tendra amb patata, que el mateix Jordi Vilà ha definit com el plat de la seva vida, perquè és un plat que ell ha anat evolucionant i refinant d'aquest clàssic que tots hem sopat a casa, que és la mongeta tendra amb patata, i la fan amb l'excel·lència, amb una cocció molt ajustada de 17 minuts de la patata, 7 minuts de la perona, i la barregen, queda una mena de crema emulsionada amb l'oli, i és un plat extraordinari. Ari fet senzillament amb oli, patata i mongeta tendra.
Clar, però és aquells plats que tu te'ls vas a menjar, diguem-ne, en un restaurant convencional, un restaurant de menú, i dius, ostres, per què li donem tan poca importància a un plat de verdura, no? És a dir, la patata, evidentment, està cuita d'allò, perquè jo sempre dic el mateix, no? La patata i la mongeta, per exemple, doncs està cuita a la una, no? Clar, si vas a les dues, evidentment, aquella patata i aquella mongeta, si no s'ha de refredat d'alguna manera i es torna a escalfar, ja, diguem-ne, hi entrem la tecnologia, mengem una patata que ja s'està desfent i una mongeta que ja està allà fa una hora que s'està escalfant. No? I sap greu que plats tan bons com aquest, doncs, no se'ls doni aquesta importància.
Clar, precisament aquí ve el Jordi Vilà al rescat i fa aquesta cuina tan ben feta, tan ben elaborada, tècnicament tan perfecta, però amb plats i amb ingredients doncs, de cuina casolana tradicional. I aleshores que broda, doncs, broda el fricandó, que també el fa de ventresca de tonyina amb bolets, no només de vedella, fa unes croquetes extraordinàries, les croquetes del Jordi Vilà són de lo milloret de la ciutat i les pots tastar aquí al costat, les pots tastar al Vivanda, al Bar de Cuina, al Bar Aeródromo, perquè tots aquests locals en què hi porta la direcció gastronòmica, tots tenen aquestes croquetes extraordinàries. Mm-hmm. I els cigrons amb bacallà i poti-poti, que poti-poti és perquè els posa amb tripa de bacallà, amb morro i orella de porc, amb cresta de gall, amb una picada, bueno, són aquest tipus de plats i platillos que defineixen també la nostra cuina i que al costat els pots trobar fets amb excel·lència.
I de postres, Òscar, de postres què hi trobarem?
Doncs, mira, de postres, a part, deixa'm dir que ara estan fent caça, tenen un arròs de llebre amb carxofes, que ara te'l pots saltar, i a les postres, pastills de metlla, crema de xocolata torrada i gelat d'amaretto, o sempre que tingueu ocasió, tasteu els flans del Jordi Vilà, que són un prodigi de lacticitat cremosa i són extraordinaris.
No, és que si les croquetes són bones, si la patata amb mongeta és bona, com no serà un flam, eh? Com no serà un flam?
Igual de bo.
Exacte. Escolta, jo crec que al costat és un, diguem-ne, dels estàndards i sobretot d'això que busquem, no? Aquesta filosofia de cuina catalana, de cuina ben feta per aquesta guia Virgínies de la cuina catalana, no?
I tant. És un restaurant que és senyera de la nostra cuina.
Doncs va, cap a dintre. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda, amb Pep Noguer. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Enric Ferrer, president de la IGP Gall del Penedès. Bon any nou.
Bon any, Pep.
Què tal, com ha anat aquest, podríem dir, aquestes festes de Nadal, el consum de Gall del Penedès a Catalunya?
Bé, vull dir, el Gall del Penedès és una festa molt festiva, que hi ha molta tradició consumir-lo per Nadal i per aquestes festes, i bé, les ventes realment cada any per aquestes festes ens van molt bé.
Clar, que hi ha una cosa important en tot això i és que avui que som el primer dia de l'any, hem passat aquest Nadal, molta gent ha fet el gall a casa, però també el gall és una cosa que malauradament és molt estacional, no?
Sí, és el que deies, molta tradició menjar el dia de Nadal o inclús Sant Esteve, però després el reste de l'any és el gall del Penedès, el consum ens baixa moltíssim i és molt, molt estacional. I és el que nosaltres lluitem, intentar treure aquesta estacionalitat de només de festes, no? Perquè és un producte que es pot consumir, que n'hi ha cada setmana de l'any i es pot consumir durant tot l'any.
Suposo que teniu un parell de reptes aquest any. Un és a veure de quina manera es pot desestacionalitzar com els torrons el seu consum i l'altre, jo no sé si això us afecta més o menys, en menor o major mesura, però és el tema de la sequera.
Sí. Són dos reptes importants pel 24, sí. Un és la desestacionalització, que això ja fa anys que ho estem treballant i ja hem fet diferents... Vam fer un paté amb allar de Gall del Penedès amb una recepta de la Fundació Alícia per intentar doncs, desestacionalitzar el producte i que la gent vegi que és una cosa que es pot consumir tot l'any, però la sequera afecta. Amb el Gall del Penedès afecta més indirectament, perquè avui els galls d'aigua per beure sempre en tindran, que són animals, no? Evidentment no els deixem pas sense aigua, però sí que l'alimentació que prenen, que és una alimentació doncs, basada en cereals, lleguminoses i alimentació de proximitat, doncs evidentment si no plou aquests cereals n'hi ha menys, pugen de preu i doncs en conseqüència fan pujar el cost del gall del Penedès.
I què penseu fer aquest 2024 als productors i productores de gall del Penedès perquè es consumeixi, diguem-ne, tot l'any?
Bueno, és complicat. Nosaltres ho posem fàcil i sobretot és un tema, no, que no sabem pas com fer, doncs, canviar la idea de la gent, no? Que la gent quan veuen gall pensen en Nadal i pollastre pensen proteïna barata que ja mengem tot l'any, això és una cosa diferent. Gall del Penedès és una carn de molt alta qualitat. Però que no només se pot consumir per Nadal, sinó que es pot consumir tot l'any, no? Com aquell qui fa un entrecot durant tot l'any, doncs nosaltres el gall del Penedès també es podria fer durant tot l'any.
Vosaltres també abans només veniu galls i jo crec que avui en dia una d'aquestes coses també passa perquè la pagesia doni un altre valor, no només de l'animal, diguem-ne, acabat de sacrificar, sinó gairebé l'hauríeu de fer cuit, no?
Sí, és una tendència clara que ens està passant, que ho veiem, doncs que abans la gent compraven inclús el gall viu, s'aprofitava la sang i s'agradava matar la casa, després ja vam veure que no, que s'havia de fer doncs, trossejat i perfectament doncs ja...
Ho he tallat, no?
Tallat i perfectament tot preparat i ara ja és cuinat.
I què, cuinareu vosaltres o feu algun, això que es diu ara, algun co-branding amb alguna altra empresa?
No, haurem de buscar allò a la cinquena gamma, no? Una empresa que ens elabori el producte i el puguem vendre ja a punt per coure, a punt per posar al forn, i escalfat una mica, i que la gent ho tingui ja directe de consumir.
Imagina't ara que algun dia trobem, doncs, en algun lloc d'aquests hi ha la cuixa o el pit de gall del Penedès ben cuitet, que ja només l'has d'escalfar una mica, posar-li una mica de guarnició o alguna amanida, i pots menjar bo, saludable i del territori.
Seria l'ideal, és el que busquem, sí.
Enric Ferrer, moltíssimes gràcies, i escolta'm, vés a dinar, que avui t'esperen.
Moltes gràcies. Vinga, Pep, adéu-siau.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I tenim a punt un altre d'aquests del programa, d'aquests a la Fonda, que avui volem felicitar, perquè, clar, comencem l'any, home, i el volem veure. Marc Casabosc, bon dia i bon any.
Molt bon dia i bon any.
Què tal, com va això?
Molt bé, prenent la fresca, com ha de ser a dia 1.
Home, i tant que sí. Si em dius ja que t'estàs banyant a la platja... Bé, que també pot ser, perquè... Escolta'm, a tu ja t'hi trobem a la platja.
No m'estic banyant a la platja perquè el cap d'any sempre ens agrada passar-lo al Solsonès, a casa, en solitud. Però no és mala cosa, banyar-se dia 1 a la platja. I tant que ho faria si estigués a la platja.
Això. A veure, com preveus tu aquest 2024? Quines seran les tendències que hi haurà? Què hi veurem al bosc? Què hem de vigilar? Què hem de fer?
Al moment el comencem amb l'esperança que potser puguem acomiadar en algun moment aquesta sequera estructural que portem acumulada de 3 anys pràcticament a bona part del territori, sobretot litoral, prelitoral, Catalunya Central, comarques de Girona. Portem un dèficit d'aigua acumulat que ja no parlem de l'escassetat d'aigua del model de vida, sinó de la del bosc, que és la que primer es cura. La primer que es pot curar si venim, doncs, amb una primavera carregadeta d'humitat i que les coses comencin a posar-se una mica a lloc. Més o menys, si ens mirem estadístiques dels darrers 30-40 anys del que hi ha, perquè també hi ha moltes coses una mica difoses, però del que hi ha, podríem sospitar que ja podria ser hora que aquesta tendència d'aquests darrers 3 anys torni a capgirar-se i puguem entrar en un període una miqueta més humit i luminós. Veurem. No serà una cosa que canviarà d'un dia per l'altre, perquè, a més, en aquest sentit, vol mesos de recuperació, no?, després d'una pluja, tot el paisatge.
Clar.
Però, confiem que, com a mínim, si pensem en una cosa com, per exemple, els bolets, doncs que puguem engegar una primavera carregadeta de múrgoles, de prats alegres, de prats verds... Jo ho veig bastant factible.
Ara faré com la gent gran, Allò, Déu t'escolti.
Això mateix, és que quan ens encomanem a l'esperança acaba sent més una llista de reis que no pas ciència, però sí que és cert que jo sempre que hi ha algú que, quan algun pagès se t'apropa, qui ens passa a casa, no? Dius que no plou, és que no plou, i sempre torna a ploure, més enllà del context que tenim, que és el que és, i tampoc no el podem obviar, i és evident que hem de fer una sèrie de coses per impulsar un canvi, perquè hem de viure d'una altra manera, hem de trobar maneres més sensates, més honestes, més resilients de poder passar els nostres dies, que no representin malmetre l'entorn i el clima. Però, més enllà d'això, generalment sempre torna a ploure, o com a mínim, fins ara sempre ha tornat a ploure. O sigui que ens hem de mirar amb aquest punt d'esperança de llista de reis, doncs plourà. És allò de creure és crear, no? Doncs posem-nos una mica així metafísics i pensem que si ho creiem, potser crearem aquest context.
Doncs va. Jo crec que aquest any molta gent pels Reis i pel Tió ja ho ha demanat, que plogui.
A casa, els nens han demanat que... No han demanat pluja, han demanat el que més els agrada, que és neu, però han demanat neu pel dia 6.
Mira. No sé jo. Home, no ja estaria jo, bé, però... no?
Sí, el de llevar-se amb un pam de neu sempre fa il·lusió.
Sí, però vols dir que no ho han demanat perquè després, saps allò el dia 7, el dia 8, que han d'anar a l'escola
Ah, llavors... sí, clar, per estar-se fins al 20 de gener amb clar. El trineu, això segur que sí, no en tinguis cap dubte.
Ja pot ser. Molt bé, molt bé.
I d'altra banda, nosaltres que estem posats amb tot el projecte de Circulant, doncs aquest any també estem molt contents perquè justament és l'any en què en un dels projectes del Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona podrem dur alguns menjadors escolars de la ciutat de Barcelona, el que nosaltres diem noves plantes per a l'agricultura, però que en el fons són plantes silvestres comestibles de les que ens dediquem a recuperar últimament. I ens fa molta il·lusió perquè no deixa de ser arribar a un lloc on tenim moltes ganes d'arribar perquè és un lloc des d'on es pot incidir, no? I concretament engeguem ara l'any portant colitxos, els quals que en diuen les collejas en castellà, sí. La Silene vulgaris, que és una planteta molt bona que s'ha deixat de fer servir, però és ben comuna, els menjadors, i després també hi haurà una altra fase on treballarem amb la verdolaga. O sigui que podem dir que hi haurà criatures, que hi haurà infants a Barcelona que menjaran colitxos i verdolaga, per tant, ha de ser un bon any per Masso.
Home, i a més de poder-lo menjar, sobretot és conèixer i quan vagin al bosc respectar, i sobretot això, no?, collir perquè saps que allò és bo, que es pot menjar.
Sí, recuperar els usos, recuperar les coses que no s'han servir, són les que, ja ho sabem, les que rovellen, les que deixen, diguem-ne, de conèixer i que, per tant, passen a l'oblit, que és el que ha passat amb totes les plantes oblidades, no? I els bolets oblidats i tantes coses oblidades de sabers tradicionals. I, evidentment, el fet de dur-les ja no és tant el fet de que en aquella truita un dia es mengin els colitxos, sinó el rerefons que hi ha de que se'n pugui tornar a parlar i de que es posi sobre la taula aquest debat, perquè si ens passem tot el dia parlant d'emergència climàtica i de què hem de canviar i de què hem de canviar, però només fem discursos i no ho acabem portant al plat, no? Poques coses canviaran. S'ha de tornar a portar tot aquest debat sempre de la pageria, de la ramaderia, de tot això, al plat per poder tancar el cercle i definitivament fer les coses d'una altra manera.
Doncs va, esperem que totes les escoles de Barcelona coneguin les plantes silvestres comestibles, que així també respectarem els boscos, els coneixerem i anirem, que això és important, i que a més, doncs, home, si aquest 24... ja el tenim, allò que ja hi hem tocat, que ja estem aquí començant-lo, acabant-lo, doncs això, doncs fent que la gent sàpiga més de naturalesa, això sempre és bo.
Sempre, sempre, sempre. Jo crec que a la meva llista de reis sempre hi ha... La primera cosa sempre és tornem a la natura, tornem a casa, no? Vull dir, no, que no ens oblidem, que si hi som, tot el que tenim, nosaltres també ho som i ho portem a dintre, nosaltres som natura. I hem d'aprendre, penso que un bon any, un nou any, és sempre una bona ocasió per tornar a plantejar-nos-ho. Hem d'aconseguir caminar amb aquesta natura que portem a dins per poder viure d'una altra manera i ser més conscients del paisatge que tenim, de l'entorn que tenim i de com cal preservar-lo i donar-li vida.
Marc Casabosc, esperem que us ho passeu molt i molt bé. Sobretot, si pots, guarda un parell de plats que en Dani Jiménez i un servidor venim quan acabem el programa, que em sembla que no arribarem a casa, vull dir que no sé.
Som-hi, això està fet. Sempre hi ha un plat de taula.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Va, fins ara.
Salut.
Salut.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I aquest primer dia de l'any també volem saber com s'ho passen els altres catalans, aquells catalans que estan a fora de Catalunya. Òscar Bosch, bon dia, com anem?
Bon dia, Pep, què tal? Com esteu?
Bon any aquí a São Paulo, no?
Bon any. Bon any i molta calor, eh?
Molta calor, Déu-n'hi-do. Clar, aquí això no podem dir el mateix, eh?
Bueno, aquí fa fred, no?
Escolta, Òscar, per la gent que no et conegui, qui és l'Òscar Bosch?
Sí. Bueno, jo sóc fill de Cambrils, no?
De Can Bosch, pares, no?
De Can Bosch, sí, els meus pares, el Joan i la Montse, tenen el Can Bosch des d'allà fa més de 40 anys. És un restaurant, doncs, que, bueno, que a Cambrils sempre hi ha hagut molta tradició gastronòmica, no? I bueno, jo vaig néixer a Cambrils i ja porto ara mateix 13 anys visquent a São Paulo, no?
Déu-n'hi-do, escolta'm, i clar, tu i jo ens vam conèixer al celler de Can Roca, i tu sí. Ja vas marxar a São Paulo fa una colla d'anys. Per què? Què et va cridar de São Paulo?
Bueno, jo vaig dir, sí, nosaltres vam coincidir el celler, que era 2003-2004, no? Després del celler vaig estar al Bulli, i després anava i venia cap a casa, doncs, a Can Bosch, a les temporades, no? Fins que vaig decidir anar a Brasil, doncs, bueno, vaig conèixer una noia i, bueno, al final me van portar cap aquí.
L'amor,
l'amor. I d'aquí ja no m'he mogut més.
Ja no t'has mogut. Escolta'm una cosa, aquí què, com el passeu el Nadal? Perquè, clar, avui és 1 de gener, i heu passat el Nadal, el Sant Esteve, però aquí a Sant Esteve no ho celebreu, no?
No, en altres Sant Esteve no. Aquí se celebra molt el 24 a la nit, uh-huh. el 25 a dinar no tant, i després, bueno, hi ha molta festa, com suposo que tot arreu del món, el dia, el 31, no? El cap d'any, no? Jo ara mateix estic a la platja.
Què dius ara?
Tenim 3 dies tancats al restaurant, que sempre ho tanquem, perquè en aquesta època és com si fos a l'agost a Barcelona, no? Que tothom marxa cap a les platges, i nosaltres hem tancat 3 dies i ara estic aquí a la platgeta, que, bueno, descansant una miqueta, no?
Ja va bé tenir uns dies tancat al restaurant El Tanit, perquè tu des de sempre, quan vas venir, ja vas obrir El Tanit, que de fet també fas una miqueta de cuina catalana, no, aquí?
Sí, bueno, no va ser tan fàcil com sembla. Jo vaig arribar a Brasil el 2010 i només vaig aconseguir obrir el restaurant el 2016. Llavors vaig estar 6 anys, diguem que, bueno, sofrint una miqueta cap amunt i cap avall, vaig obrir un petit catering i, bueno, vaig fer algunes assessories amb alguns restaurants fins que al final vaig aconseguir estructurar, trobar 3 socis i poder muntar el restaurant. Però sí, fem això, fem una mica cuina catalana / cuina espanyola, i bueno, la veritat que doncs molt d'èxit. Des del primer dia que vam obrir tenim el restaurant ple. Bueno, ara en tenim més, no? Però El Tanit ha sigut sempre el primer, no? El que és el buque insignia, no?
I què diu la gent de la cuina catalana? Perquè, clar, aquí a part també hi ha força catalans a Brasil.
Bueno, n'hi havia més fa uns anys, no? Ara d'uns anys cap aquí n'han marxat, però sí, hi ha moltes empreses espanyoles. Santander, Mafre, bueno, no sé, en fi. Però al brasiler li agrada molt Catalunya, li agrada molt Espanya, no? Tant a l'estiu, que venen molt cap a Eivissa i a passar el nostre estiu aquí, o a l'hivern també per passejar. I llavors, doncs, sempre hi ha hagut una gran connexió entre la cuina i ells, no? Entre el nostre país i ells. Llavors, o venen abans per fer una prèvia, dir, hòstia, anem cap a Barcelona, anem a menjar en un restaurant espanyol aquí a São Paulo, o viceversa, o s'enamoren de Barcelona, i llavors, doncs, per fer una mica de recordació i de nostàlgia, tot venen, no? Ah, a veure, anem a provar-ho. I la veritat, doncs, que ha tingut molta, molta acceptació.
Quin és el plat, a veure, què és el plat estrella del Tanit?
Bueno, és una carta que és molt versàtil, llavors tots els plats surten bastants, però jo sempre intento mantindre, sobretot El Tanit, després el Nit, que és el bar de tapes que està al costat, aquí ja faig una mica, unes tapes una mica més, diríem, més internacionals, no? Des de la truita de patata nostra, uh-huh. fins a, potser, a un bau xinès amb una panceta glacejada amb salses coreanes, no? Uh-huh. Però El Tanit, bueno, tinc l'arròs negre, que és, bueno, que sempre ha sigut també un plat super típic i molt significant del restaurant dels meus pares, del Can Bosch. Tinc cochinillo, garrí, no? Tinc, uh-huh. bueno, tinc un salmorejo, amb una mica, tot una mica més contemporani, doncs un salmorejo amb uns tomàquets marinats amb jerez i un gelat de pepino amb api. Doncs, bueno, doncs, tot.
Déu-n'hi-do.
Al bar tinc paella, llavors m'agrada que aixecar aquesta bandera de la paella, que a vegades sempre que la paella que surt d'Espanya, doncs, bueno, no sempre és igual a la nostra, llavors faig aixeco bandera, doncs, la paella fineta,
clar que
no?
Sí.
La marinera, la de pescador, sense safrà, només amb un bon caldo, Llavors aquestes al bar les tinc que les posem damunt de la taula i els hi faig que ells mengin amb la cullera damunt de la taula.
Que bé, que bé. Aquí també aquesta cuina de Can Bosch de Cambrils portada cap a São Paulo.
Sí, bueno, tenim suquets, adaptat una mica al d'aquí, que aquí hi ha un gran plat que és molt bo, que és la moqueca.
Sí.
Seria com un... Sí, bueno, ja ho deus conèixer, no? És com un suquet.
Sí, sí, sí.
Llavors, bueno, doncs anem adaptant una mica això.
Òscar, i què ens
però,
espera?
Sí, sempre...
Anava a dir, què ens espera aquest 2024 gastronòmicament parlant per aquí a Brasil, per aquí a São Paulo, a la teva cuina?
Bueno, la meva cuina, nosaltres acabem d'obrir un restaurant ara que es diu Cala.
Cala?
Que és un restaurant mediterrani, sí, fa 3 mesos que l'hem obert.
I què, funciona, ja, funciona
3,
això?
No? Seria... Sí, va molt bé, molt bé. Aquest l'he fet una mica més mediterrani, jo sóc fan de les pastes fresques, ben fetes, i amb aquest hi ha una secció que té una mica més de pasta, no? Però pastes sempre també amb una tendència, doncs, catalana, no? Per exemple, hi ha una pasta que és molt tradicional, que es diu penne a la vodka, que li diuen, doncs nosaltres fem una salseta, en vez de vodka li poso jerez, i al damunt a la salseta tomaca li trituro un xoriço, no? Llavors que és una salsa rosé. Llavors, bueno, doncs té aquesta una mica aquest sabor de casa, no?
Mm-hmm.
Després fem un pitxi, també, que és una massa que molt tradicional, sense ou, i el fem amb uns ceps saltejats i amb una mica de guanciale, doncs tot això, aquests plats de tardor molt nostres, no? Amb un velo de panceta ibèrica, bueno, en fi.
Déu-n'hi-do.
Però jo crec que, bueno, la ciutat està en ebullició. Jo crec que tot Sud-amèrica està en ebullició. Obren restaurants dia sí, dia no, quasi. Després falta que se mantinguin, però sí. I crec que a Brasil, doncs, des de que jo vaig arribar aquí fins ara, ha crescut molt. La veritat és que jo crec que quan vaig treballar al Bulli, que era el 2005, vaig coincidir amb els primers brasilenys que treballaven fora del país. I avui en dia... quan rebem currículums i parles amb gent, ja hi ha molta gent que ha aconseguit sortir de Brasil cap a Europa per aprendre, per fer estajos, per treballar, no? Llavors jo crec que tot això són punts positius, perquè ells venen més formats, venen amb una altra mentalitat, no? de treball, que és més europea, no? I això ajuda a créixer.
Doncs, Òscar, esperem que t'ho passis molt bé. Acaba de reposar aquests 2 o 3 dies per començar l'any aquí a la platja i de ben segur que a la cuina, als fogons, aquest 2024 tornarà a bullir com han acabat amb aquest últim restaurant
segur,
que has obert.
Segur, perquè jo encara volem obrir... Jo també tinc una geladeria.
Mm-hmm.
Ara aquest mes, de gener obrim la segona unitat. I ja hi ha plans per obrir... Jo avui tinc ganes d'obrir aquest any un bar de tapes clàssic.
Home, que bé.
D'aquests amb llaunetes i cidres i xampany i cava i tot això. Saps?
Doncs però, escolta...
Bueno, el 2024 és molt llarg, no? Però bueno.
Busca'ns un parell de places al sofà que en Dani Jiménez i un servidor vindrem algun dia d'aquests.
Bueno, com vulgueu, esteu convidadíssims.
Òscar Bosch, del restaurant Tenit, moltíssimes gràcies i des de São Paulo.
Gràcies, Pep, i bon any per tots.
Adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.
La Fonda.
I mireu, vam començar el 2023 parlant del somni xocolater d'en Sergi Codonyer i podeu recuperar aquesta entrevista que vam fer en el primer programa de l'any passat, i avui que tenim aquest 1 de gener que comencem l'any, doncs també volem parlar de xocolata. Per això, què hem fet? Doncs també hem anat a veure en Sergi, a veure com va això d'aquest somni. Perquè ja sabeu que els somnis s'han de fer realitat, no? I qui més, qui menys, que un 1 de gener per començar a somiar. Sergi, bon dia!
Molt bon dia, Pep.
Què tal, com va tot?
Molt bé, gràcies. Molt content d'estar aquí.
Aquest 2023 heu treballat de valent a casa vostra, a la zona de Sierra Leone, per fer aquest somni realitat que ja el teníem, però no sé com ha anat i quines previsions hi ha per aquest 2024.
Ui, coses molt bones. Hem treballat i molt. Actualment ja som 2.880 agricultors a Sierra Leone. Hem obert 4 centres de fermentació de cacau nous i hem tret les noves superxocolates fetes amb Marta Vergés i Carla Zaplana.
Clar, perquè una d'aquestes coses que avui estem fent aquí per aprofitar, diguem-ne, aquest començament d'any, són les noves tendències, no? Què sortirà aquest 2024? En què estem immersos? I clar, ja estem al 2024. I, de fet, t'haig de dir una cosa. Ara que aquests dies de Nadal, diguem-ne, que estem passant, que encara ens queden els Reis, i que hi ha molta gent que aquesta setmana, jo crec que és la setmana que es menja més xocolata de totes, el cacau és molt saludable, però també és veritat que hi ha moltes xocolates que de saludable entenen el que jo de prim, no? Llavors, això de fer xocolates, diguem-ne, que tinguin un plus, a partir primer d'un bon cacau, altres que no tinguin gaire sucres afegits o que tinguin o que s'endolcin d'una altra manera, aquest és el futur, Sergi?
Sens dubte. Hem de tenir cura de nosaltres mateixos. I això comença per l'alimentació. Aleshores, hem fet una línia de xocolates que està feta només amb superaliments.
A veure, ja, el te matcha, no? Això és un antioxidant de meravella. Uh-huh. No? També la llet de coco diuen que va molt bé, no? Per fer no sé què.
És molt bona i molt sana, sí.
Clar. Una altra, clar, una xocolata que a més tingui un alt percentatge de cacau i que el percentatge, diguem-ne, de dolçor sigui molt petit... Això també va molt bé, diuen que el cacau és un... va molt bé, diguem-ne, inclús... Ara no ho sé si t'ho diria bé, jo. Sí, pel fetge, no ho sé. Això, jo, com que no sóc dietista, això no ens hi posem aquí, però el cacau pur i també la xufa, no? Xufa molt bona.
La xufa és boníssima. A més, aquí, que la tenim ben a prop, a l'Alboraia Valenciana, tenim una xufa d'una qualitat extraordinària.
Clar, i recordem que la gent que no hagi escoltat i que convidem a que recuperin aquesta fonda del somni xocolater d'en Sergi Codonyer, recordem una miqueta, tu estaves allà a l'Àfrica i te'n vas donar compte de que cultivaven cacau però que el cultivaven a la seva manera, no? I tu hi vas posar aquí feina, art i sobretot saviesa de la gent i sobretot eines, no?
Això mateix, cultivaven com podien. Jo vaig anar a viure a Sierra Leone i vaig començar amb 20 agricultors. Sierra Leone sortia d'una guerra civil molt dura, 11 anys de guerra, en la qual doncs, la pobresa i moltes dificultats estaven instal·lades al país. I aleshores el que vam portar són eines, vam començar a treballar amb la Universitat d'Enjala, que és la local, i la Universitat d'Illinois, als Estats Units, per portar més coneixement i fer que el cultiu del cacau millorés i tinguéssim un cacau de gran qualitat a Sierra Leone.
I llavors tu ja has muntat el centre de producció de cacau. És a dir, allò que fas una mica l'enrevés del món, no? Perquè ara s'ha posat de moda aquest últim anyet, i ara encara més, no? Això del que diuen del vintobar, que és, ei, compro les faves de cacau i jo aquí em faig la xocolata, tu dius, no. Fins a la part de fer la pasta de cacau, això que es faci a Sierra Leone. I aquí ja fareu la xocolata, no la rajola.
Ah, això mateix. Jo tenia molt clar que si volíem un gran producte... havíem de començar des de l'arbre. I en començar des de l'arbre vol dir anar a l'origen. Per això vam anar allí i vam començar a treballar amb els agricultors.
Uh-huh. I, escolta'm, això funciona, perquè si l'any passat vam dir 1.600 famílies i ara ja dius 2.800 i escaig, això és important.
Estem creixent, i molt, perquè quan un agricultor entra dins del nostre sistema i gràcies als acords amb la universitat també aconseguim que els arbres donguin millors fruits, donguin més quilos, i aleshores tots els agricultors de la zona volen estar dins d'aquest sistema.
Hi ha una cosa molt important en tot això, Sergi, i en vam parlar i recordo que cada vegada que veig un tall de xocolata i penso, és en que vosaltres feu molt èmfasi, a més de com es cultiva el cacau, també en que no hi hagi explotació infantil. No? I això és sostenibilitat, és també una gran feina, diguem-ne, que hi ha de recurs social i humà.
Fonamental. La Carla Zaplana i la Marta Vergés em van ensenyar fa uns anys a menjar net. Aleshores, si fem cacau net, ha d'estar net de pesticides, net d'explotació infantil. Hem de tenir cura de les comunitats i hem de tenir cura del medi ambient. I així és com fem el cacau i la xocolata.
I ells com els hi ha canviat la vida, aquestes gairebé 3.000 famílies? Tu que, diguem-ne, que hi vas sovint allà.
Ells estan més contents, i jo encara més. Jo vaig viure 11 anys a Sierra Leona i el canvi va ser bonic, molt bonic de veure, perquè vam passar d'una situació inicial on havia una pobresa extrema a una situació, gràcies no només a la nostra tasca, sinó a la tasca d'UNICEF, Save the Children, Helena Barraquer, que va venir també el 2019 a operar de cataratas a 400 dels nostres agricultors. O sigui, és una tasca conjunta de moltíssimes persones i organitzacions per fer que aquestes subcomunitats puguin tenir una vida millor.
Escolta, i què esperes d'aquest 2024, va? Doncs, quin desig?
Aquest 2024 el que espero és que el cacau i la xocolata saludable estigui en boca de tothom. I aquesta xocolata saludable vol dir que sigui deliciosa i, sobretot, sana.
Clar, sana en tots els aspectes, eh? Sana per a nosaltres i també que aquesta sigui una sana social, diguem-ne, per a tota aquesta gent que treballa al cacau. Jo saps què faré? Jo crec que em posaré com a dieta menjar-me un tallet de xocolata cada dia, un al dematí i un al vespre. Saps allò com un petit medicament? Que, escolta'm, jo que sóc bon amic d'en Xavier Verdaguer, a mi em va dir que un tallet de xocolata molt i molt bona i que no porti gairebé ni sucres... És bo això per la salut, per tant?
És fantàstic. Jo porto aquests darrers 6 anys en el projecte menjant molt cacau i molta xocolata de la bona i, com pots veure, la meva salut està molt millor.
Estàs molt primet, tu, eh? Això també deu ser la part de la pell, no, Sergi?
Suposo que sí.
Escolta, Sergi, moltíssimes gràcies avui per robar-te aquests minutets per poder fer aquesta xerrada aquí a Catalunya Ràdio, per saber com encarareu aquest 2024 i tant de bo, que d'aquí un any em diguis que aquestes gairebé 3.000 famílies s'han multiplicat per... Per no ho sé, eh? Gairebé, mira, va, posem-hi 4.000 famílies, no?
Per molt més, i tant. Farem tot el possible.
Moltes gràcies.
Gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara ens n'anem cap a l'Uruguai, perquè hi tenim una història que ens fa... tanta il·lusió explicar-vos? A veure si ens agafa el telèfon l'Agustina. Agustina, bon dia.
Hola, Pep, com va?
Molt bé, fantàstic. I tu, com esteu per aquí?
Muy bien, todo bien. Aquí, empezando el verano.
Home, i aquí, aquí ja comença a fer fresqueta, aquest Nadal que hem tingut. Estem aquí ja el dia 1 de gener, fantàstics. Uns amb jersei, els altres no, perquè tenim el foc a terra posat aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Però avui volíem parlar d'un projecte molt xulo, i és que hem d'explicar una història, no? Agustina, tu vas venir a estudiar cuina aquí a Barcelona, a Catalunya, i sí, te'n vas anar a fer pràctiques en un restaurant, i allà... Què va passar allà?
En el restaurant, en Regencos, en la Caléndula, con la chef Yolanda Bustos. Bueno, estuve trabajando un tiempo haciendo temporada y conocí a la persona que ahora es mi pareja y, bueno, dimos vueltas por el mundo, trabajando un poquito allá y acá. Tuvimos familia y nos vinimos a ubicar al Uruguay y ahora vamos a abrir nuestro propio lugarcito.
Ah, obrireu un restaurant, però és que un restaurant que posa la pell de gallina, perquè com es dirà aquest restaurant?
Barcelona.
I a més hi fareu cuina catalana.
Catalana i, per extensió, també un poc mediterrània, sí.
Que bé, que bé. Escolta, i com us ho fareu, això? Perquè, clar, a veure, ara ja tindrem allò, si venim a l'Uruguai ja sabem que podem anar a un restaurant que segurament hi podrem menjar-hi pa amb tomata, no? I altres
exacto,
coses, no? Perquè aquí no sé si Uruguai, sí, això del pa amb tomata, Agustina, el coneixen.
Bueno, la gente que ha viajado por ahí lo conoce un poco más, pero no tanto, digamos. La idea es, bueno, enseñar un poquito el concepto. Por supuesto que, bueno, en Uruguay y en Argentina, de donde soy yo, somos estamos muy influenciados por Barcelona, por España en general, por Italia también un poco, ¿no? Porque bueno, porque somos todos descendientes de esa zona. Y entonces hay influencias en la comida, por supuesto. Pero bueno, hay ciertos conceptos más catalán específicos que no son tan conocidos y la idea es, bueno, establecerlos un poquito y compartir los orígenes de mi pareja, él es catalán, y bueno, yo que aprendí a cocinar allá.
Ah, ¿Y qui portarà la cuina? La teva parella, tu, tots dos?
Los dos, él tiene un poco más experiencia que yo, un poco bastante más, así que probablemente él esté a cargo de todo, pero yo también voy a estar cocinando. Estuve en Holanda y estuve a cargo de los panificados en horno de barro durante un tiempo, así que estoy con un poco más de experiencia en eso, pero él va a llevar más adelante, y yo un poquito más la parte administrativa, que es la otra parte importante del negocio.
I a veure, va, quins plats de la cuina catalana podrem tastar aquí? Ja teniu una mica d'idea?
Bueno, arroz seguro, en lata probablemente, la idea es hacer tapitas diferentes, algunos, ¿qué más? Sandwichitos, mira, ahora me van a alcanzar el menú que tenemos peloteando, así que, bueno, un poquito de todo, pero pues, pan tumacar por supuesto, croquetas por supuesto, probablemente cuando empiece el invierno hacer unos canelones, como Dios manda, así que bueno, un poquito de todo.
Que bé, que bé. Tenim moltes ganes de venir, eh? A veure, quan teniu previst obrir, Agustina?
Creemos que para el inicio de marzo, hacer ya pruebas en febrero. Tenemos un poquito de obra adentro, ¿no? Acabamos de conseguir el local después de una ardua búsqueda y, bueno, ahora hay que adecuarlo un poco, armar un poco la cocina porque está recién reformado y esperamos para marzo estar abriendo.
Que bé, que bé. Doncs escolta, quan obriu, fes-nos-ho saber, que volem saber que sí que acabarà menjant aquí, aquest restaurant de cuina catalana que es dirà Barcelona i que estarà a l'Uruguai. Moltíssimes gràcies, Agustina, i que passeu un bon any.
Gràcies a ti, Pep. Un abrazo enorme.
Adéu-siau, una abraçada.
Adiós.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Gerard Pujol, president de la DOP Pera de Lleida. Bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Què ens espera aquest 2024?
Ostres, aquest 2024 ens espera, esperem que plogui una miqueteta i que a partir d'aquí els productors de pera puguem produir la pera com aquest any. Hem tingut sort i l'hem pogut acabar de fer tota. I esperant que el clima canvi, que tornem a les pluges, i en aquest sentit esperem que sigui una bona campanya, que faci fred, que tinguem una primavera no molt freda i que ens ajudi a que el quallat sigui perfecte i que faci un estiu amb calor i que a partir d'aquí nosaltres puguem produir el que sabem fer des de sempre. A partir d'aquí sí que és veritat que tenim nous reptes com a pagesos i tenim com a denominació d'origen també. Tenim aquests canvis climàtics que els tenim aquí a la vora. Avui aquest dematí, bueno, avui he estat participant en una jornada en la qual ja ens estem plantejant l'ús de nous peus i de fer nous tutoratges a les plantacions per ser més eficients amb tot, amb tot el que sigui dedicat a fer peres, i a partir d'aquí a treballar pels pagesos que són els que ja ens devem.
Sobretot que no tanqui cap explotació pagesa que fa peres de Lleida o que fa un altre producte.
La nostra missió com a denominació d'origen és protegir el màxim que puguem els nostres productors i intentar-los assessorar o poder-los ensenyar totes les possibilitats perquè siguin les seues explotacions el màxim viables possibles.
Que hi hagi també joves explotacions?
Bueno, estem amb això, no? Vull dir, cada cop crec que la ciutadania i la gent en general aprecia més el que tenim, i això fa de que la gent jove aposti més per el que és a casa seva, el que és el seu territori.
Sigui com sigui, aquest any molta pera al mercat, molta pera de Lleida a casa nostra i a la taula.
Molta pera i que sigui d'aquí, sobretot que sigui d'aquí.
Gerard Pujol, moltíssimes gràcies i bon any.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mm. productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase avui que no en sabem l'autor o autora, que és bonica. Diu: cuinar és fer trossets d'amor comestibles. I això és el que hem volgut fer avui, trossets de cuina d'un futur ben allò que ja el tenim aquí, que ja hi som, i és que ja estem al 2024 i ara de ben segur que molta gent ja està a punt d'anar a la taula. Esperem que us hàgiu passat de meravella i si tot va bé ens tornem a trobar ben aviat. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
Put your hands up.